barbitúric.
Bona nit a tothom, són les 9 de la nit i comença una nova sessió de Barbitúric. Xavi, benvingut.
Gràcies.
Com podeu veure, a diferència de la setmana passada, hem aconseguit que el Xavi doncs, torni a estar entre nosaltres, que és el que ens faltava, perquè un programa sense tu no és el mateix. Avui canviarem una mica de registre, així com la setmana passada doncs, vam fer més el que és la notícia i agenda. Canviarem una miqueta, passarem a una vessant molt més dura i us explicaré el perquè, una mica per ambientar-vos una temàtica que comencem avui. Es tracta d'un reportatge doncs, que bé, es va emetre fa molt, molt, molt de temps per televisió i ens agradaria doncs, fer-vos un petit resum. Una mica el que us començàvem a introduir doncs, al primer programa, no? Una temàtica, una polèmica doncs, que es va generar des dels inicis del rock i que encara duraria, que és el satanisme en el heavy metal. Si realment és una realitat o és més una qüestió de màrqueting. Aquest reportatge, per això, com que és una miqueta llarg, hem decidit, el Xavi i jo, doncs, dividir-lo entre 4 i 5 programes, perquè no es faci molt feixuc i perquè puguem anar doncs, païnt o assimilant una miqueta doncs, tota aquesta problemàtica. Evidentment també tindrem doncs, moltíssima música, ja us dic que avui canviem una mica el registre, anem una mica ja a una matèria més dura, entre cometes, ja ho anireu veient, i també repassarem doncs, tota l'actualitat, tant de notícies com de concerts del món del metal, del rock, del progressiu i de totes les seves variants. Si no tens res més a dir, Xavi?
No, només deixar clar que tampoc estem dient que la música que posarem signifiqui que sigui satànica
ni molt menys. Evidentment que no, senzillament perquè nosaltres mateixos trobàvem a faltar ja una mica més de canya en les musiquetes que estàvem posant en el programa. Evidentment, amb tot el respecte del món, amb les que us hem anat posant doncs, aquests 4 programes que ja portem, però bé, una mica de canya ja comença a fer una miqueta de falta, que si no la cosa s'estava morint, entre cometes, o adormint, per no matar-la del tot. Xavi, què et sembla que comencem?
Sí, engeguem amb una cançó d'In Flames, que ja us vam posar un petit toc i que van tocar fa un parell de setmanes a Barcelona.
Fa res, sí.
Del disc Jester Race, i la cançó es diu Moonshield.
Doncs vinga.
We'll be right back.
Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com.
Bé, esperem no haver despertat a tots aquells nens que s'hagin pogut adormir amb el programa anterior. La veritat és que l'horari tampoc no quadraria massa, però bé, suposo que hauran tancat la porta als papes o hauran tancat la ràdio directament i no els despertarem. Bé, si et sembla, Xavi, anem a introduir una mica als nostres oients amb aquest tema del satanisme en el heavy metal, si realment és una realitat o un màrqueting. Bé, per començar ens hauríem d'introduir una mica en matèria. A veure, la immensa majoria dels que escoltareu aquest reportatge segurament haureu escoltat des de sempre que la polèmica existent sobre satanisme en el heavy metal. Aquesta controvèrsia, es porta present en les nostres vides des del naixement del heavy metal a la dècada dels 70 i s'ha vist incrementada, pensem que en els anys 80 i la dècada dels 90, i avui en dia continua sent un tema que està a l'ordre del dia. Tradicionalment el heavy metal sempre ha tingut ha tendit a convertir-se en l'ase dels cops dels sectors poderosos i conservadors de la societat, els quals han culpat sempre aquest estil musical de molts dels mals que existeixen en el món i que, paradoxalment, en la majoria dels casos, són fruit dels seus propis errors a l'hora d'exercir el poder que el poble els hi ha otorgat. Això és degut a que el heavy metal, com a radicalització del rock, ha mostrat sempre un caràcter reivindicatiu, inconformista, ha promulgat la diversió, la llibertat, el no acatament de les lleis tradicionals. I tot això posa en entredit les accions i la permanència dels sectors poderosos i de moltes institucions que organitzen, no? Bàsicament de caire, entre cometes, fonamentalista i religioses lligades al poder, llegeixis, entre cometes, Església. Doncs tot això es converteix en un problema que per aquest sector ha de ser, diguem, suprimit. De tota manera, succeeix que en la majoria de les societats on s'escolta heavy metal hi ha un sistema democràtic que no permet censurar així com així ni prohibir la realització d'un tipus de música, en tant que la música es considera una extensió de llibertat d'expressió, conté i difon idees dels seus autors. Què s'ha de fer amb aquest problema? Senzillament s'ha buscat un pretext, alguna cosa amb el que es pugui parar els peus aquest estil musical i els grups que el practiquen, de forma legal. D'aquesta manera es pot portar a cap de la rígida tasca de formació de la societat segons els interessos dels poderosos, que és un fet que es porta a cap des de fa segles. I aquí és on entra el joc el tema d'aquest reportatge, No, el tema d'aquest reportatge no és altre que aclarar la confusió generada entorn a si el heavy és una música satànica creada pels seus autors per pervertir la societat, o portar-la pel mal camí, i per tant té raó dels sectors poderosos, o tenen raó els sectors poderosos, o pel contrari els grups de heavy metal fan servir en ocasions el tema i l'estètica satanista per vendre més i fer-se més famosos. I, per tant, les acusacions dels sectors poderosos diríem que estan fora de lloc. La polèmica està servida.
Waiting for the fun, I made the night. We'll go to London, the channel.
Acabem d'escoltar una cançó fantàstica de Dark Tranquility, un grup de dark metal suec, del disc The Gallery de l'any 95, un disc que, bueno, crec que és imprescindible de tenir a les estanteries de casa, o sigui, disc de la discoteca Barbitúric. És
essencial, vaja, essencial, és del dark metal suec més venerat, un dels grups juntament amb In Flames, suposo.
Sí.
És, bueno, és una vessant una mica més d'orella, els de Tranquility.
Sí, però
bé,
perquè us comenceu a posar en situació, bueno, hem vist tant en les dues cançons que hem escoltat senceres avui, passem del so més metal a les guitarres acústiques i del doble bombo al cant de
noia. Bé, una mica el que vam dir al principi d'aquesta trajectòria que hem començat, doncs, la varietat que pot haver-hi dintre de les vessants del rock, no? Que no tot són guitarres i crits i històries vàries. No?
Doncs només que us apunteu la cançó Punish My Heaven del disc The Gallery de Dark Tranquility. Mm-hmm. Molt, molt recomanable.
Nit de death i black metal avui. Bé, Xavi, continuem amb el que havíem iniciat fa una estoneta. Posem una mica en antecedents doncs, als nostres oients de com va començar tota aquesta controvèrsia de heavy metal igual a música satànica. Doncs mireu, per tractar una mica l'inici d'aquesta controvèrsia que ha afectat el heavy metal des del seu naixement, doncs primer és necessari analitzar la música i els grups i cantants que van donar a peu al seu naixement, ja sigui perquè doncs, van obrir el camí per buscar doncs, noves direccions musicals o perquè van influir directament en l'estil musical dels primers grups de heavy metal. A la vegada, doncs, molts d'aquests grups i cantants que van contribuir a la creació del heavy van ser també els primers en ser relacionats amb el tema del satanisme. Jo, per començar, doncs, crec que és precís fer menció al que és el gènere del blues, els bluesmen, i particularment a dos noms, en Robert Johnson i en Petey Withdraw. En Robert Johnson doncs, va ser el primer en portar la llegenda del satanisme a la música moderna, i en concret el blues, la base de tot el que va venir després, per dir-ho d'una manera. La seva llegenda personal doncs, comença quan va començar a interessar-se per la guitarra, i un dia, per casualitat, doncs, es va trobar perdut en el que seria una cruïlla de camins en una de les plantacions, una plantació de cotó. Recordem que Robert Johnson era negre, era una persona de color, fill d'esclaus que treballaven a les plantacions de cotó del sud dels Estats Units. Aleshores, conta la llegenda que en Robert Johnson es va trobar en una cruïlla de camins, eren les 12 de la nit, i al seu pas doncs, va aparèixer un home blanc, alt i vestit de negre, que li va agafar la guitarra que duia en Robert Johnson i li va tornar afinada. Amb aquesta senzilla acció, segons la llegenda, sembla ser que va vendre la seva ànima al diable a canvi de fama i diners. A partir d'aleshores, gràcies a la seva enorme i estranya, diuen, habilitat amb la guitarra i a cançons que va compondre com Love in Vain, Stop Breaking Down o Crossroads, en la que explica doncs, la seva experiència amb el dimoni, convertint-se aquesta cançó en la primera, possiblement, amb el diable com a protagonista, doncs d'aquesta manera en Robert Johnson va adquirir un gran èxit. En les seves cançons doncs, acostumava a tractar temes com la màgia negra, el sexe o fins i tot el vudú. I a destacar doncs, que Johnson va morir enverinat l'any 1938. Aquest es podria considerar una mica el pare de la polèmica. Anem a l'altre nom, en Petey Withdraw, nom complicat de pronunciar, la veritat. Doncs, per fer-vos una idea, va ser contemporani d'en Johnson. Situem-nos a l'època dels anys 40, més o menys. Es va fer, en Petey Withdraw, es va fer anomenar The Devil, o sigui, el diable. I a les seves cançons parlava de sexe, violència i satanisme. El seu àlbum més important es titula The Devil's Son in Law. I va, bueno, bàsicament, doncs, conté cançons amb títols com, per exemple, Suicide 3.0 Blues, The High Sheriff of Hell, vale? O sigui, tot el que és la temàtica relacionada amb doncs això, suïcidis, el xèrif de l'infern, saps? Una cosa així molt, molt, molt satànica. Va morir d'una forma bastant escabrosa l'any 1941, quan el seu cotxe doncs, va ser arrollat per un tren en un pas a nivell. O el que és el mateix, una cruïlla de camins o un crossroad, per mirar la relació amb en Johnson. Una mica, doncs, tot va una mica lligat. Els bluesmen, o els músics de blues, van començar a ser tatxats de la part fosca de la música, no? O sigui, alcohòlics, drogadictes, viciosos sexuals. I d'aquesta manera el blues també va començar a ser una mica... es va degradar fins a tal punt que era considerada la música del diable. Si ens situem ja a finals dels anys 40 i principis dels 50, doncs ja va aparèixer un altre moviment musical que va canviar la història de la música. Estem parlant del rock and roll. El rock and roll molts el consideren el fill del blues. De fet, les arrels del rock doncs, sí, realment venen d'aquesta vessant musical. No? Doncs, dins del rock, hauríem de citar a dos cantants que van continuar amb aquesta polèmica de la suposada relació entre música popular, ja, en aquest cas ja parlem de rock and roll, i el diable, eh? Bueno, el diable i tot el que es relaciona amb el diable, tot aquest món de satanisme i d'infern. Tindríem dos noms, Screaming Jay Hawkins i el rei del rock, l'Elvis Presley. M'explico. Comencem parlant de l'Screaming Jay Hawkins. Es va donar a conèixer a principis dels 50, però abans de ser famós ja es feia acompanyant a l'escenari per una calavera a la que anomenava Henry. Cançons com I Put a Spell on You o Little Demon van aconseguir que el fonamentalisme cristià de l'època l'acusés de satànic. Hawkins va morir a l'any 2000, després d'una operació, una complicació que va haver-hi després de l'operació, doncs d'una forma així tampoc no massa clara, va acabar morint. I bé, llavors ja arribem a... Què us he d'explicar de l'Elvis Presley? No? Doncs, considerat el rei del rock des del començament pràcticament de la seva carrera, als anys 50 va tenir doncs, els seus èxits més sonats, i també els seus problemes doncs, més fervents amb els sectors més conservadors, no? Els quals doncs, consideraven l'aspecte de l'Elvis i sobretot els seus balls i els seus famosos moviments de pelvis doncs, com algo demoníac i que incitava directament els joves a fornicar, a practicar sexe, bàsicament. L'Elvis, doncs, com tothom sap, va morir l'any 1977 d'un atac al cor, versió oficial. Encara que avui doncs, encara circula la llegenda sobre el paradero, el lloc real del cantant, ja que molta gent afirma que encara és viu i que s'oculta en una illa desconeguda del Pacífic.
Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
Bé, doncs una mica hem resumit la vida d'Elvis molt per sobre, gairebé passant-hi. Però ja arribem al que serien els anys 60. Ens situem a l'època dels anys 60, quan el rock and roll doncs, ja era un moviment musical molt conegut i de bastant èxit, per cert. De totes maneres, destacaríem que no va arribar a la categoria d'autèntic fenomen de masses fins que va aparèixer un grup de quatre melanuts o granyuts de Liverpool que revolucionarien... doncs, per complet el concepte que es tenia del rock i que va donar lloc a l'aparició del que es coneix com el fenomen fan. Suposo que no cal que digui que estem parlant dels Beatles. Els Beatles es van formar l'any 1962 a Liverpool i estaven... bàsicament el grup es componia per John Lennon a la guitarra i a la veu, Paul McCartney al baix i a la veu, George Harrison a la guitarra i Ringo Starr a la bateria. L'any 63 van publicar el seu primer àlbum, el qual es va convertir en un èxit absolut. I d'aquesta manera doncs, així va anar ocorrent doncs, amb tots els seus discos posteriors, convertint-se amb els anys en una de les bandes més venedores de la història. De fet, encara continua sent-ho. Els Beatles, de totes maneres, també van ser revolucionaris en algun altre tema, i això és un tema que molta gent no coneix i que en cap moment... ho pensaria, bàsicament per aquesta imatge que tothom té de grup de nens macos, ben vestits, una imatge que no relacionaria massa amb aquest tema, que aquesta cara B dels Beatles. De fet, els Beatles va ser el primer grup doncs, que es va polemitzar doncs, a causa de la seva suposada relació amb el tema satànic, ¿vale? I de fet aquesta polèmica ja va arribar a l'opinió pública, va ser conegut ja de forma massiva, o sigui, el crear aquest fenomen de masses i aquest fenomen fan, doncs tot això ja va arribar a orelles d'una gran massa. Al principi els Beatles havien sigut, se'ls va tilar de provocadors i se'ls va acusar de pervertir els joves amb les seves pintes i la seva música, però tot això doncs, no estava molt allunyat del que fins aleshores havia passat amb altres estrelles musicals, com pot ser l'Elvis, per exemple. El veritable problema doncs, va començar arrel d'unes declaracions que va fer John Lennon l'any 65, en les que va afirmar que els Beatles són més famosos que Jesucrist. A partir d'aquí, doncs, l'escàndol, com us podeu pensar, va ser majúscul, i l'Església i totes les associacions cristianes doncs, els van acusar de ser el mateix diable en persona. Fins i tot se'ls va arribar a amenaçar de mort, com va passar doncs, aquell mateix any, l'any 65, quan l'associació cristiana radical Ku Klux Klan els va amenaçar amb matar-los si oferien un concert que tenien previst en una ciutat nord-americana. No ens han volgut dir concretament quina, però segurament alguna ciutat sudista, evidentment. La polèmica doncs, es va veure acrescentada amb la publicació de l'any 1967 d'un gran disc, que és el Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band, on a la portada d'aquest disc apareixen els Beatles en un retrat posant junt a un gran número de personatges del món de l'espectacle, com poden ser escriptors, etc., actors... En definitiva, personatges als que ells mateixos admiraven. El problema radicava en que aquests personatges, doncs, entre ells també hi havia el retrat d'Aleister Crowley, conegut satanista del segle XIX, pel que els rumors estaven servits.
acabem de sentir la cançó Far Away del disc Reflections d'Apocalíptica, un grup que podríem dir peculiar, perquè bueno, bàsicament són 5, 4 o 5, depèn de les vegades, violoncel·listes.
Sí, són cellos. El que acabeu de sentir són cellos, encara que no ho sembli.
Que en aquest cas encara us hem posat una cançó tranquil·la, més o menys mitja part del barbitúric, perquè us poséssiu, se sentéssiu bé per continuar sentint història del rock i més canya, però us ensenyaré... El programa podria acabar-se, per sí, exemple, amb una cançó d'Apocalíptica... L'altre vessant. Escoltareu els cellos.
Dir, si de cas més endavant posem una altra cançó doncs, totalment al contrari a el que acabem de sentir.
El contrast de cello barrejant cello elèctric i acústic.
D'acord, tu mateix, Xavi, que d'això en saps molt. Ves-la buscant. Mentrestant, nosaltres continuem amb el que estàvem. Estàvem parlant de l'àlbum dels Beatles, publicat l'any 1967. El Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band, d'acord? Estàvem parlant doncs, de tota la polèmica que havia comportat la portada d'aquest disc, però dir-vos també que aquest disc va aparèixer una altra controvèrsia al voltant d'aquest disc, no? Molta gent parlava de si alguns dels discs d'alguns d'aquests grups que es relacionaven amb el món del satanisme contenen missatges subliminals que es descobrien doncs, punxant el vinil al revés. O sigui, es posava el disc, es posava la cuita sobre el disc i en comptes d'anar cap a la dreta, doncs cap a l'esquerra, per exemple. Al final del disc es poden escoltar doncs, uns segons de sons que emesos a baixa freqüència doncs, semblaria sentir-se alguna coseta, però es veu que la freqüència és tan baixa que l'oïda humana doncs, no ho pot percebre i per tant doncs, no es pot afirmar dràsticament que realment hi hagi algun missatge. Aquesta qüestió per això va tenir moltíssima més presència en el següent disc dels Beatles de l'any 68, que és conegut com el White Album. Perquè us feu una idea, segons l'Església i les associacions cristianes de l'època, aquest disc era una autèntica col·lecció de missatges subliminals. Segons tota aquesta gent, escoltant al revés la tornada de la cançó Revolution No. 9, es podia escoltar un missatge que deia Turn me on, dead man, o sigui, posa'm calent, home mort. De la mateixa manera passava amb la cançó Helter Skelter, que només calia que punxar aquesta cançó al revés, doncs tan bon punt començava la cançó es podia escoltar la frase Paul is dead. Paul està mort. A partir d'aquí, doncs, aquells que els van acusar de satànics van començar a construir una escabrosa teoria doncs, que es basava en que en Paul McCartney havia mort i que havia sigut substituït per un doble per no acabar d'aquesta manera amb el grup. Aquells que van inventar aquesta teoria doncs, es suportaven, a més, dient que els Beatles enviaven missatges ocults a les portades dels seus discs i deien que en la portada de l'àlbum de l'any 69, l'Abbey Road, en Paul McCartney apareixia caminant amb els peus descalços, i això és cert, si us fixeu, és aquella portada que els Beatles travessen un pas de zebra, i el Paul McCartney va a darrere de tot i a més camina descalç, això sí que és cert. Doncs deien que aquest fet de que en Paul aparegués caminant descalç i amb el pas canviat respecte als seus companys era perquè en realitat doncs, aquell no era el verdader Paul, sinó que en Paul McCartney havia mort. I és que, curiosament, la iconografia vudú representa els morts de forma, o sigui, anant descalços. O sigui, la persona que va descalça, per la iconografia vudú, representa doncs, que aquesta persona és difunta. De tota manera, la història del White Album doncs, no es queda aquí. L'any 69 es va donar a peu a l'episodi més tenebrós i demencial relacionat amb aquest disc dels Beatles. Aquest any, doncs, un personatge pertorbat, doncs, perquè us feu una idea, era un habitual consumidor de LSD, i era un fanàtic dels Beatles, doncs va crear una secta que s'anomenava La Família. Però ara, si us dic el nom d'aquesta persona, comprendreu que realment tot això era una bajanada. Estem parlant que ni més ni menys que Charles Manson. Vull dir, un altre dia també farem una bibliografia extensa d'aquest personatge, que déu-n'hi-do. En Charles Manson doncs va portar a cap una sèrie d'assassinats indiscriminats, ajudat doncs, per membres de la seva secta, aquesta secta que anomenem La Família. Un cop detingut i en el judici, En Manson va declarar que el White Album va ser el que l'havia inspirat per realitzar aquesta matança. Perquè us feu una idea de lo sonat que arribava a estar aquest paio. Segons el psicòpata, a la cançó I Will va rebre el missatge dels Beatles. Un missatge que deia, literalment, que ell era el fill de Déu i que l'animaven a gravar un disc. Happiness is a warm gun. Era l'anunci d'una imminent guerra de races, complementat amb el tema Blackbird, en el que l'objectiu ara eren les persones de raça negra. Mentre que Revolution feia clara referència a Revelació, el llibre de la Bíblia que conté l'Apocalipsis. En total, va matar 8 persones, entre elles Sharon Tate, la dona del director de cine Roman Polanski. Arrel d'aquest fet, els Beatles van començar a ser acusats de ser el mateix dimoni reencarnat a la Terra que captava els seus deixebles a través de la música per portar a cap les seves maldats. Fixeu-vos quina trama més enrevessada, eh? Només amb 3 o 4 cançons i un pertorbat, el que es pot arribar a deformar, doncs, la realitat. Els Beatles es van separar l'any 70 i a l'any 80 el seu líder, John Lennon, va ser assassinat per un pertorbat que es deia Mark Chapman, però també amb una estranya coincidència, doncs, que en Chapman creia que en Lennon era el mateix Satanàs encarnat en forma humana. O sigui, el seu argument a l'hora d'assassinar en Lennon va ser aquest. Després dels Beatles, doncs, van venir altres grups que situarien en el punt de mira dels fundamentalistes cristians i l'Església, que els acusaven, doncs, acusaven els músics de rock i posteriorment els del heavy metal de satànics. Un d'aquests grups van ser, doncs, els mítics Black Sabbath, però bé, aquesta és una altra història perquè els Black Sabbath també tenen molta tela i si us sembla ja en parlarem més endavant, eh? Continuant amb els anys 60, un altre grup de rock and roll conegut ja com un fenomen sociocultural i que es van emportar totes les acusacions possibles de satanistes, de fet encara estan en actiu, eh? Va ser una de les bandes de rock més grans de tots els temps, estem parlant dels Rolling Stones. Els Rolling Stones van agafar el relleu dels Beatles com a autèntic fenomen de masses. Juntament amb els Beatles es poden considerar el grup més gran possiblement de la història del rock, però van superar els Beatles en fama de provocadors, escandalosos, drogadictes, alcohòlics, d'anar amb dones i evidentment, de satànics. Mireu, des de l'any 67, és l'any en què van publicar el seu disc Der Satanic Majestic Requiest, són coneguts pels fans del món sencer, gairebé, amb el nom de Les Seves Majestats Satàniques. Ses Majestats Satàniques. Per aquella època, els membres més polèmics del grup, és a dir, en Mick Jagger, en Keith Richards i en Brian Jones, perquè en Charlie Watts i el Bill Wyman vivien al marge d'aquest frenètic ritme de vida dels seus companys, van començar a coquetejar una mica amb l'ocultisme i, en concret, van establir una amistat amb en Kenneth Anger, que era un conegut satanista i director de cine i membre de l'Església de Satan de l'Anton LaVey, un moviment d'aquests negres que déu-n'hi-do. Fins al punt de que l'Anger va assenyalar, doncs, que en diverses ocasions a Richards com la seva mà dreta. Juntament amb l'Anger, els tres membres del grup, sobretot en Mick Jagger i en Keith Richards amb les seves respectives nòvies, la Marianne Faithfull i l'Anita Pallenberg, van començar a realitzar sessions d'ocultisme a la casa d'en Cliff Richards, acompanyats de grans quantitats de droga. Us podeu imaginar com era tot allò. En una d'aquestes sessions, la policia va irrompre de forma sobtada a la casa i va detenir Mick Jagger i en Cliff Richards per trobar drogues a casa, però aquests van ser posats en llibertat sota fiança els 3 dies. Ja situats a l'any 68, van publicar el seu àlbum Beggar's Banquet. Aquest disc, doncs, hi havia una cançó que tornaria literalment boja a l'Església i als sectors conservadors. Aquesta es deia Sympathy for the Devil, arxiconeguda. En un principi, la cançó s'havia de dir The Devil is my name, però la companyia discogràfica va pressionar perquè li canviessin el nom. Aquesta cançó, doncs, en aquesta cançó, el mateix Lucifer se't presenta com un distingit senyor. Sympathy for the Devil, a part de ser un gran èxit, va portar l'escàndol sobre la relació dels Rollings amb el satanisme extrem. Però l'any 69 va caure la gota que colmaria el vaso, que diuen, no? El 3 de juliol de l'any 69, en Brian Jones moria ofegat a la piscina de casa seva a Sussex en estranyes circumstàncies. Sembla ser que en Jones, completament borratxo, begut, després d'una nit de festa amb el seu company Kate Richards, va caure accidentalment a la piscina i va morir ofegat a causa del seu estat d'absoluta borratxera. Aquesta va ser la versió oficial. Però es van començar a circular rumors de que doncs, va ser el mismíssim diable el que va decidir emportar-se'l amb ell i acabar amb la seva vida. Aquells que defensaven aquests arguments doncs, argumentaven que el llibret interior de l'àlbum Bigger's Banquet, en el que hi havia un retrat amb els cinc membres del grup menjant en un banquet, doncs, a darrere d'en Brian Jones es podia adivinar una misteriosa i obscura figura que segons aquests corresponia al mismíssim Satan i que suposava una advertència del que li anava a passar, el fet d'ofegar-se a la piscina. Encara que versions més coherents i raonades apunten a que la mort d'en Jones va ser doncs, un assassinat portat a cap a causa dels obscurs interessos que alguna companyia discogràfica tenia pel mig. Imagineu-vos quin merder i quin pataf hi ha per aquí al mig, eh? Poques setmanes després, els Rollings van donar un concert a Altamont, Califòrnia, per la seguretat del qual van contractar a Los Ángeles de l'Infierno de la localitat. O sigui, una penya de motards d'aquests que bueno, també estan emmerdats amb el tema del satanisme. Aquests eren uns violents motoristes adoradors de Satan. Durant el concert es van donar doncs, unes pallisses violentes propinades per aquests peculiars membres de seguretat, alguns fans, i a l'acabar, el balanç del concert va ser de 3 morts i 100 ferits. El cert és que després d'aquests successos, els Rolling Stones van decidir abandonar l'ocultisme i la seva relació amb el Kenneth Anger i tot el relacionat amb el satanisme. A partir d'aquí es va començar a parlar dels grups del heavy metal, ja pròpiament dits, el heavy metal més satànic, sense apuntar doncs, a una sola tendència. Sent els primers en rebre aquest qualificatiu de heavy metal satànic, com no els pares del heavy metal, els Black Sabbath. Però això és una altra història. Aquí acabaríem aquesta primera part d'aquesta sèrie de 4 o 5 programes que farem relacionats amb el heavy en el món del satanisme. Ho deixem aquí amb els Black Sabbath i anem amb més música. Xavi, què tenim?
Doncs podríem posar alguna de Sepultura,
per exemple.
Grup de...
Tenim trucada mentrestant.
Tenim una trucada, la passem a l'antena, i amb què passa?
A veure si
puc, eh?
Fem una cosa, Xavi, anem amb Sepultura, i després us expliquem què ha passat amb això.
Molt bé.
Endavant.
This shit. Rip.
Doncs bé, ja tenim culpables de la trucada. Us explicarem bàsicament què ha passat. La cançó ha entrat tard perquè doncs, teníem una trucada a la nostra cabina i el Xavi ha hagut de respondre al telèfon, posar la música, i no eren ni més ni menys que les noietes del Narinan que venen a gravar i que s'han deixat les claus i no poden entrar a l'estudi.
Totes happy zenya,
i no se'n recordaven de que estàvem aquí gravant. Però bé, benvingudes sigueu, passeu.
I qualsevol dia les tindrem aquí comentant la jugada també.
D'acord. Xavi, si et sembla, fes-nos una mica de repàs, de notícies, d'agenda. En principi no cal que posem careta avui, perquè ja hem introduït el tema. Què tenim avui de coses més destacades que ens hem d'apuntar a l'agenda?
Doncs una que us portem explicant com qui diu tota la història, que és la gira mundial d'ACDC amb el tour del seu nou disc, Black Eyes, que comença avui. I que us recordem que ni pel concert de Barcelona ni pel concert de Madrid
hi ha entrades,
ja s'han esgotat totes.
Una llàstima.
Bé, més que res, resumint, vam fer un concert d'assaig general, podríem dir, als Estats Units, i es va sortir la primera set list, o sigui, les possibles cançons que puguin portar de gira. I
canta.
N'hi ha bastantes de l'últim disc, òbviament, però així, per resumir-ne uns quantes, que la gent comenci a fer boca aigua, Steve Upper Lip, Thunderstack, Hell Bells, TNT, Highway to Hell...
Mare de Déu, senyor!
I més que segur que tocaran.
Com envejo aquells que puguin anar al concert a Barcelona. Mare de Déu. El 30 de març o 31 de març al Palau Sant Jordi. Ostres.
Més coses.
Més coses.
Pels seguidors del progressiu antic de Pink Floyd, en especial, hi ha el grup de Pink Tones, sí? que està considerada la banda que és més la banda tribut a Pink Floyd més important del món.
De fet, versiona Pink Floyd, si no
m'equivoco. Sí, fa tribut a Pink Floyd. O sigui, senzillament toca cançons de Pink Floyd. Ve a tocar a Barcelona, concretament a la Sala Apolo, el dia 15 de novembre, a les 8. I l'entrada costa 22 euros, que tampoc està,
no està
gens
malament. No.
Més coses. Pels fanàtics de Pain. Pain, un grup americà, té un disc nou, Cynic Paradise. I pels que no es puguin esperar a comprar-se'l, o que no se'ls vulguin comprar,
també,
perquè sortirà a la venda el dia 31 d'aquest mes, hi ha el disc sencer a la pàgina del MySpace del grup de Pain.
Grup Pain.
Ells mateixos se l'han penjat.
I està el disc sencer?
El disc sencer, per escoltar,
és
no per descarregar.
Curiós, no, però com a mínim el pots escoltar. Això està molt bé. Més coses.
Què més? Walk in Open Air portem ja dies comentant el festival aquest que es fa a Alemanya el juliol, entre el juliol, finals de juliol, principis d'agost.
A Wacken,
Alemanya. Que us vam dir un dia.
Sí, la setmana passada em vaig dir dos grups de tonolleres, per
dos
cert,
grups més.
Doncs vaig dir dos grups més.
Pues se n'hi ha afegit
un altre.
Novetat. I
cap de cartell?
Cuidado, podria ser, possiblement. Ni més ni menys que els suecs Hammerfall.
Hammerfall,
fitxats pel Wacken Open Air.
Això és un cap de cartell, Xavi.
O sigui, cap de cartell, sí. Jo canviaria el que vam proposar als jefes de la ràdio de que ens paguessin l'entrada al concert de CDC, com que ja no pot ser, que ens paguin un viatge a Alemanya i els hi fem un reportatge de 4 dies.
Fem una connexió en directe des d'Alemanya. Estaria de conya.
I ja per acabar-vos de dir les quatre coses que tenim, Guns N' Roses, que també us hem comentat del disc
que confirma'm.
Fa 17 anys que diuen que es farà.
Hi ha disc? No hi ha disc? Existeix el Chinese Democracy?
Hi ha disc. El Chinese Democracy surt el 23 de novembre.
Apunteu, sisplau, amb números vermells i lletres ben grosses. Guns N' Roses treu disc.
Els superfans de Guns N' Roses estan de sort. Chinese Democracy, bueno, set cançons que ja tenen
no,
llista.
No està malament.
23 de novembre.
Han de ser currades, perquè amb el que els ha costat treure les set cançonetes, com siguin dolentes, n'hi ha per penjar-los.
I molt ràpidament, abans de posar-vos la cançó d'Apocalíptica que us hem promès, concerts, que aquesta setmana anem una mica orfes. Avui, MSG,
sí?
MSG, suposo que deuen ser.
Sí, vam parlar la setmana passada, també.
Sala Bikini, Barcelona, avui. I demà... Actian Beat, de Gran Bretanya, sí. Més Musac, de Barcelona, al Centre Cívic.
A la Caldera.
A la Caldera.
A la Caldera, per 5 eurets, teniu un doble concert, Action Beat i Musac. Musac.
Uns barcelonins, sí.
Doncs ja ho sabeu, cap allà tots.
Demà al vespre, tothom a la Caldera. I bé, abans de deixar-vos amb la cançó i despedir-nos ja, opto jo, com sempre, a dir que aprofiteu el nostre blog, que comenteu el nostre blog, que ens proposeu coses, que us ha agradat, bé, ens ho dieu. Que no us ha agradat, bé, ens ho dieu. Que voleu que parlem d'una cosa, nosaltres buscarem música, buscarem informació i us explicarem tot el que puguem.
Per aquella gent que no ho hagi escoltat al principi del programa, el nostre blog és el www.barbituric.blogspot.com.
I recordem, barbituric, la primera I és Y i s'acaba amb K.
Amb K. Perquè som així de xulos, què coi.
I rei, perquè us perdeu el mínim possible, que ja no l'escoltarem sencera, us deixem el mateix disc que hem escoltat abans, Reflections, mateix disc, recordem, el grup de violoncel·listes, Apocalíptica, amb la primera cançó, el pròleg, que es diu Apprehension.
Doncs molt bé, acabem amb aquesta cançó, esperem que hagueu passat una horeta agradable, nosaltres ens ho hem passat de conya. Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Gràcies
a tothom
per tot, i des d'aquí, doncs, des dels micros, bona nit a tothom i fins la setmana que ve.